continuació us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola de nou, estem aquí a l'Espai de Salut. Aquesta vegada estem acompanyats amb la Marc Casanovas, que és la farmacèutica que dona suport als equips d'atenció primària de la noia i és el nostre referent quan tenim algun dubte i de més. I bàsicament us volíem parlar de la campanya que tenim ara, que és Pastilles Només les Necessàries, que és una campanya especialment per això, no? Per reduir el tema de quines pastilles són necessàries, quines no, quines estan indicades, independentment dels consells que puguem donar tant dietètics com d'hàbits, però una mica aquest és el concepte, no? I el que volem fer és fer-vos una miqueta un encís de cada pastilla habitual, vale? Explicar-vos una miqueta de tot. Endavant, Mar.
Val, gràcies, Úrsula. Doncs sí, una mica per posar-vos en context, no? Des de fa més d'un any el Departament de Salut ha posat la campanya a través del GenCat que portem a tots els professionals sanitaris de tot Catalunya, la campanya que es denomina Pastilles Només les Necessàries. I això bàsicament té l'objectiu de reduir l'ús inadequat dels fàrmacs en aquelles persones que en porten més de 10. Però també és veritat que a vegades no cal portar-ne més de 10, sinó que només amb 4 inadequades també ja no són suficients. Què passa? El Pla de Salut, fins ara, el 2025-2030, ens marca això, no? Disminuir la medicalització en la vida, no? Tots, per sort, tenim molts medicaments que ens serveixen en moltes patologies, però sí que és veritat que hem d'anar intentant reduir, sobretot per buscar un objectiu terapèutic adequat, val? Els medicaments i l'ús dels medicaments, moltes vegades també a mesura que ens anem fent grans, anem afegint patologies, anem afegint medicaments, i aquests medicaments a vegades són necessaris i a vegades no són necessaris, a vegades tenen contraproduents. A més, hem d'estar alerta perquè en l'edat avançada també canvia el metabolisme, és a dir, l'absorció, el metabolisme, l'excreció a través del ronyó, tots aquests medicaments es podrien fer algun efecte advers. Llavors, la campanya aquesta de pastilles només les necessàries hem començat amb diversos principis actius. I això és el que, no? Avui amb la Úrsula hem dit, va, anem a parlar-los. Doncs vam començar, sobretot, amb els inhibidors de la bomba de protons, els mal anomenats protectors gàstrics.
Correcte.
Els inhibidors de la bomba de protons el que fan és, són aquests medicaments que s'anomenen omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, els que acaben amb prazol. Són uns medicaments que són sobre prescripció mèdica, val? I que serveixen per reduir la secreció àcida de l'estómac en el tractament per malalties d'aquestes que provoquen. Què passa amb aquests medicaments? Que no són per tota la vida. És a dir, potser tenim una dolència, potser tenim un dolor que aquests antiulcerosos ens van bé, però no estan indicats per sempre, ni per prendre molts medicaments, ni per prendre antibiòtics, sinó que hem de tenir una patologia específica. Quins efectes adversos pot tenir prendre'ls sempre i per què els revisem? Doncs bàsicament perquè disminueixen les absorcions de moltes vitamines.
Correcte.
Val? I llavors pot conduir pues, això, a osteoporosis, a infeccions també digestives, perquè al final no deixem de banda que aquest àcid de l'estómac també és una protecció. Inflamacions del ronyó, disminució de la vitamina B12, disminució del magnesi. Llavors, la recomanació seria, no?, la que està penjada aquí al GenCat, no?, de que si fa temps que prens un protector d'estómac, podem revisar quina és la teva indicació. De totes maneres, també s'ha de recordar que aquests medicaments no es poden deixar de prendre d'una manera sobtada.
Correcte.
És a dir, que no podem dir, si has estat 3 anys prenent aquest medicament, necessites una deshabituació, val, que normalment dura poc, dura entre 15 dies, 3 setmanes, que anem fent dia sí, dia no, perquè no tingui un efecte rebot, que diem. Val? Llavors, bueno, sempre es pot consultar el teu professional sanitari, metge, infermera, no? De fet, nosaltres aquí a Piera crec que tot l'equip treballa en aquest sentit, no? Treballen els metges, les infermeres, els referents de benestar emocional, els fisioterapeutes, els administratius també, i la farmacèutica d'atenció primària, estem per revisar aquesta medicació contínuament, val? Vull dir que tots tenim aquesta idea de que els medicaments només són necessaris quan realment tenim una patologia que volem guarir i sabem segur que no serà perjudicial pel pacient.
A més, afegint una miqueta al que dius, Marc, sí que és veritat que potser tenim un simple problema d'acidesa estomacal, no? I diem, vale, la solució, no? Ens casquem aquí l'omeprazol i a vegades podríem pensar, ostres, hem provat una dieta, no?, de protecció gàstrica abans de ja anar directament cap a la pastilla, no? I poder, ens estalviem prendre's una altra pastilla, no?, si fem una miqueta de bondat.
Sí, sí, sí. No, i de fet, els medicaments són bons moltes vegades a curt temps. Val? El que passa que estem com acostumats a anar-los prenent sempre d'una forma crònica. Bueno, doncs aquests medicaments d'una forma crònica s'han de revaluar, no? I per això la recepta electrònica es reactiva cada any. Però sí que és veritat que si tu no reps una notificació del teu metge, de la teva infermera, de que mira, igual aquest medicament el podem retirar, doncs un també ha de ser conscient, no?, que tots els medicaments no són per tota la vida, no?
Correcte.
I que els anem revisant per sempre buscar el benefici i risc.
Ara que parlarem del paracetamol...
Hombre, ara si vols... Vale, ara si vols ens n'anem al paracetamol, no? Sí. També l'altra campanya, no? Diguem-ne que la primera que va sortir el 2025 va ser això, no? Protectors gàstrics. Quan els realment els necessitem i tot això que us estic explicant avui està penjat, a la pàgina web del GenCat, vull dir que us ho podeu treure, hi ha uns díptics que estan d'una plana, val? I que estan posats al canal Salut, pastilles, només les necessàries. I trobareu, doncs, primer el de protectors gàstrics, després el del paracetamol, que, no?, diu, tinc dolor, com puc alleugerir-lo, no? El paracetamol fins ara, no?, sí que ha sigut un dels fàrmacs que més hem donat. El paracetamol és un bon analgèsic, no és antiinflamatori, val? Llavors, ara la nostra alumna, que també està aquí, no?, sabrà l'escala que fem servir en l'analgèsia, no?, que sí que no és un antiinflamatori, sinó que és un antipirètic i per disminuir la febre i per disminuir el dolor. Val? Quina recomanació fem? Doncs la recomanació que fem és una pauta de 500 mil·lígrams a 650 cada màxim 6-8 hores. D'acord? Que amb una dosi màxima de 3 grams al dia si el pacient no té cap comorbiditat. Què vull dir amb això? Doncs que el paracetamol al final es metabolitza al fetge i això vol dir, i també té l'eliminació pel ronyó, i això vol dir que hem de tenir un bon fetge i un bon ronyó per aconseguir que aquesta dosi sigui la de 3 grams. Si no, hem de reduir la dosi. I també quan tens més de 65 anys, aquests enzims també ja es veuen reduïts i, per tant, la recomanació és que la dosi de 500 i 600 poden ser suficients per alleugerir el dolor o la febre si tens algunes d'aquestes característiques.
De vegades hi ha gent que em comenta, no, és que avui el d'un gram perquè si no em fa efecte. Jo m'ha passat a vegades i he pensat, que estrany, no? Poder, és que potser en aquell moment no li va fer efecte per algun altre motiu i de més, però d'entrada nosaltres sí que és veritat que indiquem el de 650 perquè no caldria.
Clar, l'efecte del paracetamol depèn del que busquem, no? És com el que dèiem abans amb el protector d'estómac, no? És a dir, quin objectiu tenim, quin tipus de dolor té aquest pacient, quin tipus, no? Per la febre segur que et va bé, però el tipus del dolor, no? Quin tipus de dolor tenim? Doncs, home, si té un dolor inflamatori, doncs possiblement el paracetamol no li anirà bé, però si té un dolor que no és tan inflamatori, sinó que és més d'artrosis, pues segurament es veurà molt més amb una dosi de paracetamol en tindrà prou, uns exercicis que li donarà la nostra fisio, no? I, bueno, una mica aquesta seria l'estratègia. Bàsicament per això, perquè s'ha vist que és tòxic a nivell hepàtic, produeix intoxicacions, encara que no ens ho sembli, val? I, bueno, bàsicament aquesta és l'estratègia que està fet a nivell mundial, eh? També, vull dir, no és una cosa que diguis, ai, mira, ara aquest se'ns ha empatat de no donar-me el paracetamol d'un gram. No, no és veritat. És una estratègia mundial que ens l'avala l'OMS, en el que diu que la dosi estàndard per tractar i alleugerir el dolor i o la febre és la de 650.
Perfecte.
Després ja ens n'aniríem a un altre tema que també ens dona molta brega, que serien els antiespasmòdics urinaris, el tractament de la incontinència urinària. Val? Els medicaments aquests, els antiespasmòdics urinaris, són medicaments que donem per la incontinència urinària. El problema que tenen, i que per això estan posats aquí dins les pastilles, només les necessàries, és que tenen una eficàcia molt modesta. Què vull dir amb això? Doncs que quan prens aquests medicaments només evites anar a lavabo, que seria la incontinència, no? Anar de pressa, fer una incontinència d'esforç, córrer, anar a lavabo menys d'una vegada al dia. Pensem quantes vegades al dia anem a lavabo, no? Que hi podem anar, no ho sé, tampoc, no l'hem comptat, 5, 6, sí. No? Doncs t'evita una vegada d'aquestes de córrer.
Ah, doncs tampoc.
Llavors, clar, són fàrmacs que imaginem, no? T'eviten anar a lavabo. Per què eviten anar a lavabo? Perquè són, van al diguem-ne, al múscul que et fa anar a orinar. Val? Però aquest múscul, per tenir efecte, té un efecte anticolinèrgic, que li diem. Val? Bàsicament, i té uns efectes adversos, que és, vol dir sequetat de boca, vol dir restrenyiment, visió borrosa, mareig, nàusees, infeccions inclús del tracte urinari. Llavors, clar, d'anar una vegada més al lavabo a tenir aquests efectes adversos, doncs clar, s'ha de valorar sempre. Sempre. Ni tots sí, ni tots no. No?
Correcte.
A vegades hi haurà gent que li farà més efectes adversos i a vegades hi haurà gent que li farà més benefici. Per tant, als pacients d'edat avançada, els efectes adversos poden ser més greus, relacionats inclús amb fractures i caigudes, val? Inclús pèrdua de memòria, que si apareixen aquests efectes adversos heu de venir al metge, a l'infermera, a comentar-ho, val? El tema de la incontinència també. Hi ha la part d'infermeria, que també porta molt, si és necessari, bolquers, els
Correcte.
Absorbents o no. Val? Llavors, bueno, si no hi ha evidència o eficàcia suficient amb aquest tractament, es retira i es pot retirar d'un dia per l'altre i no passa res. És veritat que s'ha de fer entrenaments, entrenaments més de la bufeta, exercicis que fortaleixin el múscul de la pelvis, val? Com els anomenats exercicis de Hegel, no? També es recomana pues, anar a lavabo, és a dir, ensenyar, no? Moltes vegades ensenyem als nens petits, no? Pues això, anar a lavabo, doncs igual, no? Una mica quan ens fem grans també hem d'obligar-nos a anar a lavabo, però també a beure aigua, perquè no beure aigua també és un efecte, diguem-ne, contraproduent, val? Disminuir el consum de begudes estimulants, de vegades el cafè o la tònica, que de vegades també, no? Porta una mica d'aquestes flavonoides, evitar l'alcohol i evitar l'obesitat, també és un efecte, diguem-ne, és un punt a tenir en compte, però sobretot és aquesta recomanació d'anar a orinar cada 3 hores, no? És a dir, anar a exercitar.
Correcte. A més, afegint una miqueta al que dius, és veritat, és un tema que incomoda molt. Hi ha molta gent que ja de crònics porten els diurètics, que són uns fàrmacs que fan una mica eliminar més líquid de lo normal. Llavors això, clar, produeix més orina. Jo us animo, el que diu la Mar, tenim uns absorbents, uns bolquers, que són meravellosos, i en uns que tenen en forma de slip, que pràcticament no notes que em portes, i que, bueno, nosaltres estem aquí per adaptar-nos a les necessitats que tingueu, va, que tingueu en compte que hi ha molt tabú amb aquest tema, però hi ha cosetes per darrere, eh? Hi ha cosetes, els Kegels, Aficio, hi ha absorbents, hi ha solucions.
Sí, més que els medicaments, que en aquest cas sí que el benefici no està gens de comprovat. Llavors, bueno, per algú que li pot evitar
una orina,
cop l'orina, la resta, pues, igual amb aquestes mesures es poden més o menys pal·liar, eh?
Uh-huh.
I ara ja ens tocaria els depoglicemiants no insulínics, el tractament de la diabetis, que potser si la vols explicar una miqueta tu.
Vinga, jo us explicaré una miqueta el tema diabetis. Sabeu que la diabetis és una enfermedad bastant, bueno, que abarca moltes coses, no? I llavors nosaltres aquí, arrel de la... quan et diagnostica una diabetis, sí que és veritat que, bueno, el primer que intentem és establir uns hàbits saludables, com pot ser una dieta saludable, controlada en nitrats de carboni, sucres, etc. I uns hàbits saludables d'exercici. Sortir a caminar cremes molt, molt, molt el sucre. Llavors, d'entrada, us donarien hora amb la infermera. Nosaltres som les que ens encarreguem de fer aquest tipus d'intervenció. ¿Vale? I independentment d'això, depèn de la glicada. No sé si algun cop ho heu escoltat, nosaltres fem una analítica. La glicada ens marca una mica en quin tipus de diabetis esteu. Esteu diagnosticats de diabetis, però ens indica si és molt alt o no el sucre que teniu en la sang. Llavors, a partir d'aquí, doncs, clar, a vegades no ens queda més remei que s'han d'indicar hipoglucemants, ¿vale? Que seria aquesta medicació per reduir el sucre a la sang. A dia d'avui en tenim moltíssims. Sempre sí que és veritat que hi ha com una escala a la que comences amb les metformines. Després, si no, és, si no va bé, doncs pots afegir unes gliptines, etcètera, etcètera. ¿Vale? Però això ja us anem seguint una miqueta des de les consultes. No us estranyeu si fem forces analítiques. Per què? Perquè independentment si us donem la màquina del sucre per mirar-vos el sucre en la punxadeta al dit, ens fixem molt en la glicada, que és la que ens diu una miqueta com va el sucre a llarg plaç dintre del vostre cos i com va evolucionant aquest sucre amb la medicació que us donem, val? Llavors és a casa diem, o sigui, tenim molt tipus de medicació, des del metformina fins a arribar a la insulina lenta, ràpida, etc. Llavors això és un tractament que ho heu de vigilar amb el metge capçalera infermera i a poc, en funció de cada cas, es va tractant. ¿Vale? Però sí que és veritat que va bé fer una revisió, perquè a vegades et trobes amb gent que té tropecentos mil pastilles i dius, bueno, a veure, anem a fer un reset, no? A veure què necessita, què no necessita, fem una analítica si fa temps que no te'n fas i a veure per on seguim, no? Una mica. I això és una miqueta pel tema de diabetis, hi ha infinitat. Ara hi ha de moda l'Ozempic, les glutides aquestes, no? Que d'efecte et donen una pèrdua de pes però controlen el sucre. Teniu molts dubtes sobre aquests temes, jo sempre us animo que vingueu amb el metge capçalera per aclarir aquests dubtes, no? Perquè molta gent diu, bueno, és que clar, és que no hi ha manera, no perdo pes, i en les glutides, que potser la mare ens pot dir una miqueta, ara que està tan de moda l'Ozempic i aquestes coses.
Bueno, aquests són uns anàlegs del GLP-1, que són els que han sortit darrerament nous, n'hi han de via oral i hi ha uns que també són subcutanis, el que passa que el Departament de Salut només els té finançat pel tractament de la diabetis. És a dir, nosaltres, com a sanitat pública, tractem la diabetis. L'obesitat també és una variable, uh-huh. Però el pacient ha de ser diabètic, mal controlat, perquè li puguem oferir això. No donem aquests tractaments finançats per baixar de pes.
Correcte.
És a dir, per baixar de pes també hi ha uns derivats d'aquests que són similars, però no entren finançats per la Seguretat Social. De totes maneres, encara que no entrin, el podem fer el seguiment nosaltres amb el control de pes, amb les mesures, però sí que cal discernir molt perquè... el finançament al final ve pel Ministeri de Sanitat i és el que ens mana, diguem-ne, quan entren o quan no entren. Algun estat ha dit, entraran per l'obesitat i no cal que siguis diabètic, però no és el nostre cas. O sigui, nosaltres encara estem regits, aquests medicaments estan autoritzats pel Ministeri de Sanitat per al tractament de la diabetis.
Tipus 2.
Tipus 2.
Ja quedi clar.
D'acord, llavors, bueno, és això, que el tractament de la diabetis està molt bé tenir-lo controlat, sobretot dieta i exercici, ens poden ajudar molt els fàrmacs, i amb gent gran o gent polimedicada el que no hem de fer és passar-nos, no? Perquè, bueno, passar-te d'aquests medicaments també et produeix hipoglucèmies o també et produeix no, efectes a través del ronyó, que és bàsicament el que ens mesura també la dosi adequada de cada medicament. Llavors, amb aquesta gent també ens interessa controlar-los, és a dir, que no et passis de, no, d'exprimir aquesta... i tenir aquest efecte advers que produeixen els medicaments. Llavors, bueno, s'ha de buscar, com sempre, tot el dia hem estat dient el mateix, no? Benefici-risc, no?
Sí.
I en aquest cas, de l'últim que m'has preguntat, és una cosa que és del Ministeri. O sigui, nosaltres, com a professionals sanitaris, el que ens regim és amb el que ens mana el Ministeri de Sanitat.
Però en tot cas, si algú és indicat, no, per al Ministeri, seria sobretot amb un diagnòstic de diabetes tipus 2 mal controlat. Això sí que quedi clar, no? Que a vegades gent pregunta.
Exacte. Sí, sí, no, jo també rebo consultes, de tant de part de professionals com de part de pacients i usuaris, i clar, estem lligats amb aquesta indicació o finançament, no? Llavors, bueno, a nivell de privat es pot fer el que es vulgui, però a nivell de finançament públic estem lligats amb aquestes indicacions.
Correcte.
Va. I ara ja només ens quedaria un, que és el d'antihipertensius.
Aquest el dic jo, sí, vinga. L'antihipertensiu, sí. Sí, sí. Vols que segueixi?
Sí, sí, sí.
Què us dic de l'hipertensió? Tema d'urgències. Vale, l'hipertensió, doncs, sabeu que és una malaltia crònica, molt freqüent, de veritat. Quan ja apareix una edat, hi ha molta gent que és hipertensa. És raro que no ho sigui. Llavors, bueno, és quan la pressió se'ns puja més del compte. Jo us diria que, a veure, que no us espanteu si algun dia esteu més accelerats, algun dia heu fet algun excés i us trobeu que esteu a 15-9. Bueno, però si de normal esteu més de 15-9, 15-8, bueno, poder que ho controlem, no? Llavors, en un primer moment us indicaríem dieta i exercici. La dieta consistiria en una dieta sense sal, sense productes salats com poden ser els embotits, les conserves, etc. I l'exercici també regula molt la pressió. Altres coses que també us recomanaríem seria el deixar de fumar, vale? I deixar de l'alcohol, que també seria un indicatiu de poder pujar aquesta pressió. I reduir l'estrès, que això ja crec que és més complicat en el món en què vivim, però... Bueno, també seria ideal, vale? Llavors, bueno, d'entrada nosaltres, els pacients que venen hipertensos de nou, venen normalment per urgències, és el que veiem, ostres, és que m'he encontrat la tensió en alta. Llavors, allà a vegades ja comencem amb el tractament ja directament o els derivem a infermeria, a medicina, per fer un estudi analític, electro, etc. Per començar, sí que és veritat que dels antihipertensius hi ha molts tipus, o sigui, hi ha els acabats en ils, els acabats en tan, i després hi ha els combinats, que combinen els enaprils amb els hidroclotiacides, que són uns diurètics, val? Llavors, sí que és veritat que sempre hi ha el protocol que ens diu que hem de començar amb un il, enalapril, ramipril, amb la possibilitat d'augmentar la dosi. Podem començar amb 5 mil·lígrams, podem pujar fins a 40 mil·lígrams al dia, però... Sempre hem d'anar controlant com tot. Quan comencem una pastilla, hem de controlar a veure els efectes adversos, etc. En el cas que es comença una pastilla, sobretot molt important fer un registre de les tensions. Nosaltres li diem AMPA, vale, que seria un control d'hipertensió, que un el fa des de casa amb més tranquil·litat a diferents hores del dia, tant al matí com al vespre, vale, per mirar a veure si realment aquesta pastilla està sent efectiva. I arrel d'aquí, doncs, tenim marge de sobres per dir, bueno, doncs aquesta pastilla no ens funciona, mirem de fer una altra, o creiem que potser li pot anar bé un diurètic perquè el ronyó el té bé, vull dir això... És bastant ampli, tenim molta varietat d'antihipertensius i és agafar el que millor s'adapti en funció de l'edat de la persona i estat dels òrgans vitals, val? Llavors, doncs, bueno, us animo a que vingueu a la consulta si detecteu que teniu la pressió més elevada de l'habitual o si bé sou hipertensos i teniu la pressió descompensada, que això pot passar. Gent que és hipertensa de fa anys i anys i et diuen és que creo que l'antihipertensivo ja no me hace efecto. Això pot passar. Bueno, doncs mirem-ho. Fem un registre, ens portes un registre de 15 dies de la hipertensió, a veure com portes la tensió a casa i a partir d'aquí mirem. A veure, però mirem la pastilla i mirem a veure si hi ha algun canvi dietètic, perquè si tu em dius no... hi ha hagut un canvi dietètic, doncs clar, també pot ser el que ens influeixi a que la pastilla no funcioni.
Bueno, i l'adherència, no? A vegades...
Correcte.
Jo crec que aquí amb l'hipertensió, amb la diabetis, i ara parlarem, per exemple, del colesterol, tenim pastilles, tenim medicaments, no? Que ens serveixen, però el que segur que hem de ser adherents és a tres coses. Adherents a la dieta, adherents a l'exercici i adherents al tractament.
Correcte.
Si no, ens autoenganyem tots.
Correcte.
No, perquè som, no, tenim una patologia però no ens cuidem, tenim una patologia però no prenem el medicament. Llavors, l'autoresponsabilitat també és com molt important, no? Llavors, nosaltres estem per ajudar i per els consells, però cadascú també ha de ser com molt autoresponsable. Uh-huh. I les pastilles, només les necessàries, només per afegir amb el tema de la hipertensió, és per passar-se, no? És a dir, quan et passes de pastilles per la hipertensió, tens hipotensió. Uh-huh. I això et fa caure, et fa estar confós. Uh-huh. No? Llavors, també la campanya aquesta de pastilles només les necessàries va per donar tractament a qui el necessita per tractar uh-huh. aquesta pressió alta, però també vigilar la gent que té la pressió baixa i també uh-huh. està prenent un medicament.
I això ens passa molt a l'estiu.
Exacte.
A l'estiu molta gent ha de reduir la dosi d'antihipertensiu perquè amb el calor li baixa la pressió.
Sí, mm. sí. Ja per últim, només ens quedaria parlar del colesterol, de l'hipercolesterolèmia, no? Que al final l'hipercolesterolèmia és aquest augment del colesterol a la sang, val? Que és veritat que tenir colesterol a la sang és un dels factors de risc cardiovascular, però recordo que n'hi ha d'altres de factors de risc cardiovascular, com és la pressió arterial, el tabac, la diabetis, el sobrepès, val? L'alcohol. Llavors, és veritat que el colesterol l'hem de tenir controlat, però que els altres factors de risc cardiovascular també ens poden tenir un esdeveniment cardiovascular igual d'important. Nosaltres la millor manera de tractar l'hipercolesterolèmia és, evidentment, tornem, amb tota la xerrada estem dient el mateix, no? L'alimentació, l'activitat física, el benestar i els hàbits de vida saludables per evitar els medicaments, però seria, és veritat, no? Fer activitat física un mínim de 30 minuts al dia, doncs sembla que és el que més bé aniria pels hàbits de vida saludable, que pot ser adequada a totes les capacitats, és a dir, que ningú diu que els 30 minuts hagin de ser corrent, vull dir que poden ser fent exercicis musculars o fent l'activitat que més ens vagi bé. Mm-hmm. I el tractament farmacològic, doncs el tractament farmacològic tenim les anomenades estatines. Val? Les estatines disminueixen el colesterol, però també tenen efectes adversos. Sobretot quan a nivell de fetge, val? Perquè es metabolitzen el fetge, a nivell de mialges, perquè poden produir dolors, molts dolors, i d'interaccions amb altres medicaments. Llavors, ha arribat a una edat, o revisant benefici i risc, depèn de com has canviat els hàbits, depèn de com tens el colesterol, que no hi ha medicaments per tota la vida, que ara podem deixar de prendre l'estatina, uh-huh. i si torna a pujar el colesterol, ja la tornarem a introduir. Però que no és una pastilla que ens salvarà de tenir l'esdeveniment, perquè al final és el que diem, són molts factors de risc cardiovascular. Val? Llavors, bueno, s'ha de valorar en cada cas, retirar o modificar el tractament, si per la raó de l'edat, per la raó del risc cardiovascular, per la qualitat de vida, per la presència d'altres malalties, per efectes adversos o interaccions o altres medicaments, no és efectiu, doncs la podem retirar. I aquesta sí que la podem retirar d'un dia per l'altre perquè no té efecte rebot. Llavors, bueno, veient tot aquest ventall de medicaments, no? Ja veieu una mica, no? Que les últimes accions d'aquest any 2025 són sobretot amb la importància de l'estil de vida saludable, no? I que en molts casos uns bons hàbits nutricionals i exercicis són suficients per mantenir aquest índex adequat de patologies, no? Que la majoria de persones que reben medicaments receptats són per diversos metges i metgesses i diferents entorns, i és important, no?, consultar periòdicament amb el seu metge, infermera o infermera del CAP, perquè revisem aquests fàrmacs, val? Perquè esteu en les condicions òptimes. Nosaltres el que volem, no?, és que no siguin contraproduents, que us facin el benefici adequat, que tinguem les patologies controlades i donar a tothom pues, el que li pugui anar més bé, no? I ja està. I ara, per exemple, demà, mira, ja faig un spoiler i els de Pira sereu els primers, ens hem deixat també el d'ansietat insomni, que potser ja el podrem deixar per un altre dia, perquè si no és com us deixarem una mica emborrullats aquí amb tanta medicació. I demà, per exemple, ja també fem la vitamina D, vull dir que aquesta campanya
va seguint endavant
i el que fem és implicar també tots els professionals dels àmbits, no? Per exemple, els professionals de l'hospital també hi estan implicats, les oficines de farmàcia, és a dir, que es fa com una xarxa perquè tothom doni el mateix missatge, perquè tothom pugui explicar el per què això, per què no allò, perquè ara sí, ara no, i que al final els pacients, que són els que han d'estar bé de salut, ho estiguin, no? Mm-hmm. I els medicaments pues, puguin aportar en el moment en què aporten i puguin ser retirats en el moment que s'hagin d'estar retirats.
Molt bé. Doncs, Marc, tornarem amb més cosetes noves, oi, algun dia?
Sí, 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 sí.
Gràcies per les teves aportacions.
Gràcies a tu.
Bueno, doncs ens veiem a la propera. Gràcies. Gràcies.